Detingut per maltractar la seva parella després que aquesta es llancés des d'un segon pis a Mollerussa després de rebre una pallissa i per salvar la vida. I el mateix, o similar, va passar a Lleida amb un bloc de pisos davant de la llotja on, presumptament, un home va llançar la seva dona pel balcó. Fets intolerables que no s'aturen ni amb la Covid-19. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i d'altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Estem a divendres i a portes del cap de setmana a la meitat del mes de maig, 15 de maig del 2020, i ull a la davallada de temperatures. A hores d'ara, tot just unes dècimes per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida. En un dia ahir plujós, ben plujós, no amb molta intensitat, però amb molta estona, es van recollir 13 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida. Avui el cabdal del riu ja ha baixat un pelet, està fora del seu lloc, però ha baixat un pelet, i ja sabeu que tot seguit el que farem és buscar la previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa. Parlarem de propostes del món dels espectacles amb l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana, i també escoltarem el seu Melo Malo. Avui, primera videotertúlia a COPE Lleida, la primera de la història, la primera de la història, i la farem amb els joves de l'associació Down Lleida, perquè amb ells, el mes passat, doncs, no ho vam fer per problemes logístics, però aquest mes hem volgut recuperar la nostra tarda, i serà una nostra tarda molt especial perquè parlarem del 25 aniversari de l'associació i també parlarem amb joves que també compleixen 25 anys aquest any. Per tant, van néixer igual que l'associació. Videotertúlia a COPE Lleida, amb Down Lleida. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de cinema amb la Laura González i a dos quarts de dues l'Espai Groc. Avui contactarem amb la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, amb la Puri Terrado. Amb ella parlarem, doncs, de les coses que s'estan movent, del que s'havia de fer en aquestes dates i no es fa, i de noves dates, de nous espectacles de cara a la tardor. I també estarà amb nosaltres l'Antònia Capdevila, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que els hi queda poc per canviar de fase, igual que la resta, el Pla de Lleida, i veurem com canvien els serveis de la Biblioteca Pública de Lleida. Tot això des d'ara mateix fins a arribar a les dues, des de COPE Lleida, saps que ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, i també a través d'internet, a www.cope.es, busca l'emissió en directe i tria la emissora de Lleida, igual a l'aplicació mòbil. En fi, 15 graus a la ciutat de Lleida, fresqueta, veurem si remonten aquestes temperatures de cara al cap de setmana. Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, bona hora.
Remonta això o no?
No remonta, de moment.
De moment no.
Haurem d'esperar la setmana que ve.
Bueno.
Però abans de tot, i clar, no t'ho he comentat abans, volia fer un balanç, perquè és extraordinari, fins i tot si contem des de l'1 d'octubre, extraordinari, molt extraordinari, no puc deixar-lo de dir, la quantitat de pluja que hem recollit, sí, a Lleida, sobretot al sud de Lleida. Avui ha sortit un mapa de la EMET, des del que ha plogut des de l'1 d'octubre fins ara, en percentatge sobre la mitjana, no?
Uh-huh.
I resulta que l'extrem sud de Lleida, Segrià, principalment les Garrigues, i extraordinàriament el sud-est de les Garrigues, és la zona de tota la península ibèrica que més ha plogut en percentatge respecte a la mitjana.
Sí, sí, correcte.
I ni a Pirineus, i ni al Cantàbric, i ni a Galícia, que plou molt, no? Per damunt del 200% ha plogut en l'extrem sud de Lleida. Jo he fet els números respecte a la ciutat de Lleida, i han caigut des de l'1 d'octubre, recordant aquell temporal del 23, sí, d'octubre, del Garrigues, Montblanc, tota aquella zona, després de Glòria del mes de gener, després les pluies d'abril, i ara la que portem en Lleida, que portem 44 litres al mes de maig, 241 en el que portem d'any, que és el setè començament de l'any més plujós, doncs ha plogut 392 litres, gairebé 400 des de l'1 d'octubre, i això és un 177% per damunt de la mitjana.
Déu-n'hi-ho.
És a dir, més del doble. És impressionant el que ha plogut al sud de Lleida. I sembla que encara queden avui i demà, encara plourà més. Avui i demà, en forma de xàfec, sobretot podria ser a la tarda, vespre, nit, podria tindre una altra tongada de pluies que duraria demà, però ja d'una manera no tan general com ahir, que va ploure entre 8 i 9 hores, només per delites a la ciutat de Lleida, però n'hi ha altres poblacions, com Pobla de Cérvoles, el Soledat, més de 20, 25 litres, vull dir, va sumant, va sumant, va sumant. I encara en queden dos dies, tant avui com demà, amb temperatures frenades. Si surt una ullada de sol, el sol ja és molt fort, equival al 28, finals de juliol. Finals de juliol. Imagina si és fort, però sí, si ens deixen lluir el sol, la temperatura queda molt frenada, molt frenada per sota dels 20 graus, que ahir va ser 19. Pues avui, si surt una escletxa de sol al migdia, podrien enfilar-nos a 20-21, però si no, no res. Però bueno, més aviat ser tapat, tant avui com demà, i en aquestes precipitacions que esperem cap al tard vespre principalment. El de cara a diumenge sí que s'obririen ja més clarianes i seria el dia de transició entre aquesta setmana tan fresca i plujosa i la setmana següent, que com cada divendres surten els models europeus per tota Europa, ens dona que les temperatures la setmana vinent remuntarien sense arribar als 30 graus, però ja estarem contents amb 26, 27, 28, que és el que arribaria en la propera setmana, de 1 a 3 graus per sobre de la mitjana, i les pluies les han donat les normals. Cuidao que les normals al mes de maig, el mes de maig és el més pluiós de l'any de mitjana a Lleida, bueno, encara podria ploure, però tindrem menys pluja que aquesta setmana.
Ja veig que tindrem molta pluja, vaja, aquest mes de maig igualment. De fet, ja n'estem tenint, estem a la meitat, vull dir que ens falta encara tota la meitat de la segona meitat del mes de maig.
Cal remuntar-se a 1977 per trobar un començament d'any des de l'1 de gener fins al 15 de maig més plujós que enguany. Bueno. Ja no ens en recordem, perquè
Armando,
el 77 queda molt lluny.
Armando, a grans trets, de manera breu, els models de cara a la setmana vinent, a tret general, anem a recuperar una mica la temperatura?
Sí, un ascens de les temperatures, més hores de sol, tindrem màximes entre 25 i 28 graus, que d'unidor ja estan bé, i molta menys pluja, tot i que podria caure alguna a finals de la propera setmana. Bueno. Però de moment, la setmana que ve tenim descans.
Doncs això,
tranquilitat atmosfèrica.
Això en parlarem la setmana vinent, evidentment. Armando Álvarez, com sempre, un plaer i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i molta salut per tothom.
I ara sí, ja anem directes a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Com dèiem, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dijous un veí de Mollerussa de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència en l'àmbit de la llar. La detenció va tenir lloc després que la seva parella s'hagués precipitat dimecres a la tarda des d'un segon pis d'un edifici de l'Avinguda Catalunya de la capital del Pla d'Urgell, fet que va portar la policia a obrir una investigació per esclarir els fets. Segons els Mossos, hauria estat la dona de 43 anys qui s'hauria llançat al carrer després d'haver rebut una pallissa de la seva parella i evitar així que li pogués tornar a pegar, tal com la víctima va explicar des de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on es troba ingressada a l'UCI. Ull, com ho has de veure per llançar-te d'un segon pis, eh? Ho has de veure molt negre, eh? Molt, molt. Una cosa similar, tot i que encara no se sap exactament, va passar a Lleida, el mateix dia, dimecres, al vespre, en un edifici davant de la llotja. Un home, presumptament, va llançar la seva companya des d'un segon pis, pel balcó, també. Ni amb la crisi del coronavirus ni amb històries. Ja veieu que aquesta desgràcia segueix sent cada dia i vaja, vull dir, el que s'ha de fer és, vaja, no sé si endurir les penes, no sé si incrementar la educació, no sé si tot a la vegada, però ja és una cosa que fa molts anys que diem que s'ha d'erradicar i que de moment està costant. Anem a posar a ordre les xifres del coronavirus. A Espanya s'ha sumat 138 morts en les darreres 24 hores, 79 menys que ahir dijous, i també hi ha hagut 549 positius, 43 més que en les darreres 24 hores. L'estat espanyol també ha registrat 346 hospitalitzacions i 29 ingressos a la UCI. A la província de Lleida va registrar ahir dos morts més per coronavirus, tots dos a la regió sanitària del Pla de Lleida, cosa que eleva el nombre total de defuncions a 234. D'altra banda, el nombre de nous casos va repuntar ahir un dia més amb una vintena de casos nous, cosa que eleva la xifra d'infectats a 2.354. El nombre d'altes la tenim a 1063. Per cert que els metges denuncien que la falta de previsió, entre d'altres coses, ha augmentat la mortalitat. Els professionals sanitaris de Lleida, Catalunya i tot Espanya van seguir ahir, de forma massiva, els 2 minuts de silenci convocats en memòria dels 60 companys morts durant la pandèmia, entre ells un metge de Lleida. El Col·legi de Metges denuncia que la falta de previsió i protecció ha fet que la mortalitat sigui més alta. I ara ja arribem a la qüestió, que estem dient. Falta de previsió, una, i falta de material, o que el material sigui correcte, l'altra. I això sí que és una vergonya, ho hem dit ja un munt de vegades. I estem en plena crisi sanitària i en plena crisi econòmica i laboral, però no per això s'ha d'oblidar aquest tema, perquè tot apunta que de cara a la tardor tindrem un repunt i veurem com s'estan fent els deures, que ara no podrem dir que no ho sabíem i que no hem tingut temps. A veure com es fan els deures. Per cert, que a Lleida, a la Fonda del Nastasi de Lleida, continuarà sent hotel de salut, almenys durant tot aquest mes de maig. Obrim la plana local a la ciutat de Lleida. L'Ajuntament no cobrarà la taxa de terrasses fins a l'1 de juliol. O sigui, ni maig ni juny. Fet que l'hostaleria veu exigu. El sector confiava que la paeria la rebaixés o que decidís posposar-la fins després de l'estiu. Doncs res, el juliol i l'agost, a pagar. Maig i juny us ho perdonem. Estan tancades les terrasses, de moment. El juny veurem. Tot sembla indicar que entrarem en fase 1 el dilluns. Però de moment, a partir de l'1 de juliol, aquí almenys a Lleida, l'Ajuntament de Lleida tornarà a cobrar les terrasses. A la campanya de la fruita, pocs joves i aturats han acceptat la crida dels pagesos per treballar la campanya de la fruita. Curiosa, tenint en compte que l'índex d'atur a la demarcació és alt, força alt, que la gent, a veure, o vivim molt bé o no ho entenc. És a dir, si a tu et falta per viure i t'ofereixen lloc a acollir, doncs escolta, anava a dir, tots ho hem fet. Crec que molta gent, almenys de la meva edat i cap amunt, als estius anàvem a acollir o amb una central a treballar. Si no arribes a final de mes, perquè estàs a l'atur ara i hi ha feina per anar a acollir, clar que és dur, clar que fa calor, clar que estic més còmode tombat a casa, però no voldràs que ens ho regalin. Doncs si hi ha lloc per treballar, vaja, jo crec que s'havia d'haver respost de manera massiva. Doncs res, hi ha un empresari de Serós que ha començat la recollida de cirera, que ha hagut de recórrer a coneguts i amics per suplir els temporers que el coronavirus ha retingut als països d'origen. És a dir, la gent aturada de Lleida no hi ha volgut anar. Ha hagut de trucar als amics perquè vinguin a treballar. Més notícies de l'àmbit d'agricultura. L'agricultura abona el 4,4 milions d'euros de l'ajut agroambiental de la producció integrada de la campanya 2019. L'objectiu és reduir la contaminació d'aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i l'eficiència dels recursos naturals. I amb crònica política, Esquerra i Independents presenten una moció de censura a Pons contra l'alcalde Josep Tàpies de JunxPercat. Pensava que aquest matrimoni acabaria funcionant, JunxPercat i Esquerra, però ja veieu que a la Generalitat es suporten i als municipis està deixant de funcionar la cosa. L'acord entre amb dos grups preveu confeccionar un govern de coalició encapçalat per la republicana Solés Carabassa. Recordem que aquesta setmana també hem tingut notícia d'una altra moció de censura a Cervera. S'estan despertant. També podríem ficar-nos a treballar pels municipis en lloc de mocions de censura, que vol dir canvia qui mane, canvia com s'està fent, etc. En lloc de tots a una, és igual qui mane. Vinga, anem a votar-ho tots, els que manen i els que estan a l'oposició. Doncs no, escolta, et faig la moció de censura perquè el que vull és manar jo. En fi, el govern espanyol allarga la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la Unió Europea fins al proper 15 de juny. Que això ha indignat els col·legues de França, per exemple, els col·legues polítics de França. En fi, són les 12:35 minuts. El que farem tot seguit és marxar cap a la redacció del diari La Mañana i allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, anem a recuperar aquesta connexió. Bueno, això és el que té, aquestes històries de les noves tecnologies. A veure si l'aconseguim, a veure si l'aconseguim tenir. L'Andrés Rodríguez està, ja sabeu que està de guàrdia, ell, al diari La Mañana, i que ens segueix informant de tot el tema d'espectacles i tot el tema de coses que passen, perquè sí que és veritat que a nivell de sales no es pot, però a nivell virtual sí que es pot. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Ahí estamos. Habíamos tenido un problema con el teléfono. Suerte del teléfono tenemos, ¿eh?
El hombre contra la máquina, ya lo digo yo. Siempre igual.
En fin. Andrés, ¿hay cositas para este fin de semana desde el punto de vista de espectáculos y dentro del ámbito digital o virtual? Sí. Pero hay iniciativas, ¿eh?
Hay iniciativas siempre privadas, porque lo que es, sí. Si tenemos que depender de los que tienen, de los inquilinos que tenemos ahora en la paería, lo tenemos más claro. Porque fíjate que se están haciendo fiestas mayores en Tárrega, haciendo en Mollerussa, se han hecho al colegio. Y aquí ni siquiera salió el marraco. Lo marraco salió para el día de San Jordi y no se les ocurre salir el lo marraco. Yo creo que es el emblema de la ciudad y tiene que salir para las fiestas de la ciudad, no para San Jordi, porque se lo saquen de la manga. O sea, lo barraco tenía que haber salido para las fiestas de Lleida y no para San Jordi. Si quieres
mínimo,
salir para San Jordi también. Por favor,
sí.
Que esto ya es el colmo. Yo creo que ya es esto ya es el desfase total.
Yo la verdad,
o sea,
es que no...
¿Cómo vamos a pasar de fase si estamos desfasados?
Sí. Pero es verdad, ¿eh? Al menos un comunicado diciendo, oye, mira, no hacemos nada. Pero es que mutis
pero
total.
Pero no hacemos nada. Que
no, que tampoco.
¿Sabes lo único que hicieron? Esperar a que lloviera como cada año.
Es que la verdad. No lo entendí yo tampoco, ¿eh? Algo. Ni que sea un pregón, una actuación.
Ni pregón.
Algo.
Lo marraco. Si salió para San Jordi, lo marraco tenía que haber
como
salido
mínimo.
Para las fiestas.
Es una pena, la verdad.
Punto.
Es que sí. Bueno, ya lo vamos diciendo, hay muchas ciudades y municipios que de Lleida que, oye, lo van a hacer virtualmente en los balcones, como sea, van a hacer cosas. La Asociación de las Festes de Moros y Cristians van a hacer cosas este fin de semana. Y la iniciativa privada, por ejemplo, ¿qué nos presenta este fin de semana?
Pues fíjate, tenemos el festival este de mujeres Mermaids,
¿sí?
Que se han apuntado, o sea, estaba pensado para hacerlo solo a nivel de las comarcas de Ponent, y se han apuntado 45 féminas en el mismo cartel, y vienen hasta, hay gente de Lanzarote, de Sevilla, de las Islas Baleares, de Valencia y de toda Cataluña, obviamente. Imagínate, y ahí, fíjate, 45, empiezan hoy viernes a partir de las 4, de entre 4 y 12 de la noche, hay un largo listado, entre ellos está EFONA, que es una de las organizadoras. El sábado empiezan a las 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada, allí también está el ANE, que es otra de las patrocinadoras, y está nuestra gran amiga y artista Duaina.
Sí.
Que la Duaina encima el lunes entra con en Alemania, tiene un programa en Alemania en directo también. Y el domingo se acaba, que es desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y también está aquí Perseida, que es otra de las tres que han organizado este Mermaids junto con Jum2Music.com, y que bueno, que cada una tiene 20 minutos de intervención.
Muy bien.
Hay de todo tipo de música y también un recital de poesía, o sea, es una cosa que es muy interesante.
Pero tú fíjate,
o sea,
tres chicas, porque yo hablé con Perseida, que es la otra del trío que lo organizan, tres chicas jóvenes que dijeron, oye, aquí tenemos que hacer algo para las mujeres. Lo mueven y tienen 45 personas apuntadas.
Muy bien.
Desde la regidoría de festes o de cultura del Ayuntamiento de Lleida, fíjate el altavoz y la potencia que tendrían si quisieran hacer alguna cosa.
Allí solo piensan en chumba chumba.
Pero bueno, en fin.
Y bueno, y en las fiestas de Mollerussa, fíjate, hoy tenemos conciertos de grupos locales, o sea, todos confinados desde casa, y empiezan hoy viernes están pues los Walking Roads, el Jerome Freycinet, están los Metraquinator, que fueron los que ganadores, bueno, quedaron segundos en el Pepe Marín del 2012. Y mañana están, pues, fíjate, los Noise Drum, están la Reisa, están los Blind Point. Oye, que cuando se quieren hacer las cosas con ilusión y tal,
sí,
se hacen.
Sí, está claro que sí. Muy
y
bien.
Y luego, bueno, también habría que decir que hay gente que, como han tenido que suspender giras, pues están haciendo sus trabajos en casa, y Javier Solo publica un libro disco sobre su vida personal y musical, que, bueno, que verá la luz el día 22... Pero claro, ahora de momento solo saldrá en plan digital, y ya a partir del 12 será el lanzamiento, y se titula Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema.
Muy bien.
Y se acompaña de un CD con 17 temas, algunos inéditos y rarezas.
Muy bien.
Y también me gustaría poner un apunte, ya que es nuestro colaborador y amigo y periodista, obviamente, que el Enric Rivera conmemora el 50 aniversario de los Delfines, pero que, para quien no lo sepa, fue el batería de los Delfines, que hace 50 años, pues, en las fiestas de Barbastro, teloneó y tocó tocó con los Pequeñiques y tocó la batería de los Pequeñiques.
Ojo, ¿eh?
En un mismo bolo donde estaba de cabeza de cartel Julio Iglesias, o sea, que ojo, ¿eh?
Eso eran buenos tiempos, eso eran buenos tiempos. En fin, Andrés, vamos con el Melo Malo, a ver qué nos has preparado para esta semana.
A raíz de las críticas recibidas por parte de la oposición al actual gobierno municipal por haber celebrado su primera comisión de cultura 2 días después de las festas de Maig de este año, se ha destapado que el cacareado y mal recibido por parte de un gran sector de la ciudadanía festival de electrónica previsto para este verano en el Parque Municipal de Les Bases ha sido suspendido. Menos mal. Pese a todo, el consistorio dice que el anuncio de cancelación lo ha de hacer la empresa organizadora. Vaya tontería. Si no se hace, pues ya está. No hace falta marear más la perdiz. Desde que han tomado las riendas de los festejos los nuevos inquilinos de la paería, todo marcha de mal en peor. De entrada, se anunció la intención de traer aquí a Rosalía. Toma farol. Luego, se habló de que el precio de los conciertos es una barrera que hemos de superar, demostrando que no tienen ni idea de la cantidad de conciertos que se llegan a realizar en la ciudad gracias a la iniciativa privada, la gran mayoría a precios muy asequibles y algunos incluso gratuitos. Más tarde se sacó pecho en el sentido de que por fin se iban a recuperar las bases para hacer eventos, pero cuando nos enteramos de que iba a ser para un festival de electrónica chumba chunga, ya nos llevaron los demonios a cuanto seguimos reivindicando ese espacio para que tengan cabida todo tipo de espectáculos, añorando aquellos bonitos años del 2005 al 2008 cuando estuvo allí instalado el Sengla Rock. Para más inri, la empresa organizadora no iba a ser de aquí, por más que se habían hecho propuestas locales, que sería de otro punto de Cataluña, allende las fronteras estrictamente leridanas. Más despropósitos. Para remate, nos vienen con los recortes de fiestas a entidades que siempre habían estado ahí por tradición y con excelente respuesta de público. Fue cuando afirmé en esta misma sección del Melómalo que estaba claro que el nuevo gobierno municipal siente un especial amor por liquidarse el trabajo realizado durante las últimas décadas por asociaciones y colectivos que han velado por una ciudad participativa. Vamos, que el nuevo responsable de las fiestas solo quiere cargar todo de un plumazo para dar cabida a sus caprichizos, pero le ha salido el tiro por la culata, de momento. En estos tiempos obligados de confinamiento, es momento para una reflexión sensata, ya que todavía está a tiempo de hacérselo mirar, porque esto es un constante R que R. Oh, yeah.
Bueno, estoy muy, muy, muy de acuerdo en todo, ¿eh? En
sí,
todo,
hombre,
la verdad,
tío,
es que sí.
Más claro, agua que se sí, sí, el plumero, sí. Oye.
Oye, me voy a hacer la primera videotertulia en Cope Lleida. El hombre, fíjate, contra la máquina, a ver si funciona.
El hombre contra la máquina, a ver. A ver si llegan las imágenes, porque yo ayer estaba comprobando, estaba hablando con un pueblo de aquí cerca, estábamos escuchando Rock FM, obviamente, uh-huh. Estaba sonando el Angie de Sus Majestades los Rolling Stones,
sí.
Y allí estábamos, qué curioso, que allí había acabado y aquí seguía...
Bueno, porque claro, tiene un poco de retraso, en fin. Andrés, sí, bueno, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquí comença...
La nostra tarda.
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fer per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
I ja sabeu que un cop al mes, des de l'associació Down Lleida, ens venen a oferir el seu espai, la nostra tarda. Evidentment, ens trobem amb aquesta circumstància especial de confinament, de la crisi sanitària, dieu-li com vulgueu, perquè hi ha tant la Covid-19, tant coronavirus i tanta història, doncs ja en comencem a estar una mica farts, tot plegat. Estem ja en fases de desescalada, però venir als estudis encara és un problema. El mes passat no vam tenir el programa de la nostra tarda, doncs per qüestions logístiques, però aquest mes, escolta, ens hem llançat a la piscina. I si tothom fa videoconferències, doncs nosaltres, per primera vegada, anem a fer una tertúlia per videoconferència. És la primera de Cope Lleida i la farem amb joves de l'associació Down Lleida. Mira, jo te'ls presento, perquè els tinc aquí tots connectats. No els veureu, perquè això és ràdio, però jo sí que els estic veient. Està amb nosaltres la Marta, per exemple. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé. També està amb nosaltres la Mireia. Mireia, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També està amb nosaltres el Joan. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Quim. Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Estem molt bé.
Estem molt bé.
Estem bé. Jo estic bé, però a l'hora preocupat per la situació.
Claro. Escolta, esteu confinats, oi?
Sí.
Sí, jo sí.
Sí.
Però heu començat a sortir al carrer algun dia?
Jo sí que surto, però a vegades he quedat a casa,
Oh, clar.
Però, clar, tens que sortir, perquè, clar, no és, està molt bé quedar-nos confinats, però jo crec que...
S'ha d'anar amb compte, que sí, Joan?
S'ha d'anar amb compte.
Quim, has sortit a fer esport?
Jo, no.
O a caminar?
Jo vaig sortir... Bueno, ja fa tot dies que he sortit.
Molt bé.
Home. Vull dir... també m'agrada estar a casa. M'agrada fer les coses.
Ahà.
Sí.
Molt bé. Escolta, d'estar confinats, clar, hi ha coses que podem fer, però hi ha coses que hem hagut de deixar de fer des de fa dos mesos. Hi ha alguna cosa que trobeu molt en falta d'aquestes que no podem fer des de fa dos mesos? Joan, per exemple.
Bueno, jo trobo a faltar, pues, per exemple, els meus amics, els meus companys de feina. També trobo a faltar a la meva iaia.
Uh-huh.
I també trobo a faltar també als tècnics de l'associació. Jo crec que són les persones que es troben més a faltar.
Clar. I tu, Mireia, què volies dir?
Jo a faltar les patriques, com a Paulina, tots.
Escolta, hi ha una cosa que segur que trobeu a faltar, va, que jo l'encerto. Una abraçada.
Això sí.
Això sí.
Clar, és que ara...
Això sí.
Ara no ens podem tocar amb la gent de fora de casa i és un problema, els padrins, les padrines, si no viuen amb nosaltres, els hem de veure allò, a 2 metres de distància, no ens podem tocar ni abraçar. Jo ho trobo a faltar molt, això, eh?
És veritat.
Sí, jo també.
Escolteu, l'associació Down Lleida ha estat d'aniversari, 25 anys, eh? 25 anys, que són molts o pocs?
Sí.
Però són molts o pocs?
Molts.
Jo diria que molts.
Però escolta, hi haurà gent al principi que diu, bueno, i per què avui estan aquí el Quim, el Joan, la Mireia i la Marta? Doncs perquè resulta que ells també fan 25 anys. O sigui, vosaltres veu néixer amb igual que l'associació Down Lleida, oi?
Sí. Sí.
Sí.
Escolta, que fem una enquesta ràpida. A veure, qui ha fet ja... Qui té 25 anys ja?
I ja els he fet ahir.
Ahir vas fer any, Joan?
Sí, jo ahir vaig fer 25 anys.
T'haurem de cantar l'aniversari avui? Ja, ho vas celebrar bé o no?
Sí, ho vam celebrar bé amb la família, amb el Zoom, i també pues, vam fer un sopar a casa i jo vaig celebrar amb pastís, cava... I ho van fer molt bé.
Quim, tu ja els tens o no els tens?
Bueno, jo faré 25 a l'octubre.
A l'octubre. I la Marta?
Jo el 23 d'agost.
Mireia, tu no els has fet encara, els 25?
No, i vaig a tots a dos.
Ah, caram. O sigui, que el més gran és el Joan.
Però, sí,
però vaja, que els acaba de fer, eh? Bueno, però escolta, encara us queda... Mira, li pregunteu al Joan a veure com ho ha fet això de celebrar 25 anys a casa, que ha organitzat, i així teniu idees per a veure quina festa us podeu muntar a casa, eh? Escolteu, quin és el primer record que teniu de l'associació? Perquè a mi m'han explicat les vostres famílies que sou de l'associació quasi bé des del primer dia, però... Però clar, jo no sé, per exemple, quin és el primer record que tens de l'associació d'Un Lleida?
Doncs mira, jo els records que tinc, bueno, per començar, per mi són molt positius. Perquè jo recordo un any que venia de colònies, amb l'associació, i aquell any hi va anar la meva germana. I m'ho vaig passar molt bé,
Molt bé. Quants anys tenies, Quim?
Uf, ja no ho sé, ja. I també recordo molt les classes de l'ESO que fèiem amb els companys.
Molt bé, molt bé. Escolteu, sabeu, clar, vosaltres a l'associació fa molt temps que hi sou i, per tant, heu crescut amb l'associació d'Un Lleida. Quins són els objectius de l'associació? Per què es va crear, Joan?
Es va crear perquè... Però jo crec que el que es va crear és per la inclusió de les persones amb síndrome de Down i també per a les altres persones amb discapacitat intel·lectual. Uh-huh. Durant les fases de la vida, des que naixem fins que estem vellets, tant a nivell educatiu com a nivell sanitari, com a tot.
I en què us ha ajudat l'associació? Perquè abans us preguntava quin és el primer record que tens de l'associació, però en què us ha ajudat ser membres de l'associació d'Un Lleida?
Bueno, mira, un dels objectius que té l'associació i que a mi m'ha ajudat és...
Continua, i per tant jo soc la veu cap a el que seria... La presa de decisió.
Clar, tu has d'estar molt en contacte amb els teus companys per poder transmetre el que pensen.
Sí, jo tinc que... Pues, si ells, per exemple, si ells me fan alguna proposta per millorar l'associació, jo soc l'encarregat de traslladar-ho a la Junta.
Molt bé. Marta, escolta, ara crec que ho havíem dit abans, però jo ja t'havia entrevistat a tu, Marta.
Sí, ja ho sé.
Perquè, a més, la Marta és esportista, practica la gimnàstica esportiva i ha participat en uns jocs dels Special Olympics i, a més, has guanyat medalles i tot, eh? Escolta, explica'm una mica l'experiència aquesta d'anar allí als jocs olímpics i fins i tot guanyar.
Guanyar no és el principi. El més important és participar i passar-ho molt bé. I el més important... és que ara tinc una etapa molt bonica, m'encantaria continuar així endavant, amb més mirades, això sí, però també hi ha una cosa que m'agrada un montón i segurament que puc fer ara. Vull ser entrenadora, entrenadora dels nens petits amb la Maribel el pròxim any. I, a més, això seria molt important per mi i perquè estic molt contenta, perquè me mereixo i estic molt feliç. I el més important és participar i passar tot bé. Però el més important, lliure, passar bé i el que passi, si plorar o que sigui un pèl o que sigui, no passa res. I, a més, a la Copa Catalana estic participar a la Copa Catalana amb la mirada i un diploma. I vaig guanyar, però no vaig guanyar, però amb participació va voler.
Marta, em sembla molt bonic aquest repte que tens de fer-te entrenadora. M'encanta,
sí.
M'encanta. Ja m'ho explicaràs, eh?
Sí.
Ja m'ho explicaràs. Mireia, va, anem a fer un exercici d'aquests d'imaginació. Bé, tu ara, aquest any faràs 25 anys. Com t'imagines d'aquí 5 anys? Com t'imagines a tu?
Bé, jo treballar com tot, i igual, doncs treballar com tot.
Molt bé. I escolta, tu creus que d'aquí 5 anys seguiràs participant de les activitats de l'Associació d'Un Lleida?
A mi m'agrada molt, de veritat, que viu l'associació. M'agrada a mi.
I Mireia, però a tu les activitats que fas amb l'Associació d'Un Lleida, a tu t'ajuden, eh?
Sí.
I tu passes bé?
Passo molt bé.
O sigui, que t'ajuden, tu passes bé, és genial?
Sí, sí.
Molt bé. I el Quim. El Quim és el responsable del projecte I Am Able, que ja va venir a presentar-lo aquí a la nostra tarda de Cope Lleida. Escolta, Quim, com està aquest projecte actualment?
Com està? Doncs mira, per començar, està molt bé. Vale? Està avançant. Tot va començar, bueno, el projecte I Am Able va començar l'any 2015. La idea d'aquest projecte I Am Able és parlar de los meus pensaments, de les meves reflexions, de com jo visc la síndrome de Down, però també com afronto la vida. Una mirada molt directa. Mm-hmm. I el 2017 el vam presentar a l'IEI, a l'Institut d'Estudis de les Lenguas, a la sala gòtica de l'IEI. I també vaig participar, sí, perquè una cosa que clar, utilitzo les noves tecnologies, per exemple, al Google, jo busco informació, activo el cervell. I també faig servir Twitter, Instagram, Facebook, per promocionar el blog i el projecte IAMEVO.
Caram, quina feinada, Quim.
El menjador de la cuina de l'Institut de la Mitjana i pràctiques al menjador i la cuina de l'escola Bressa per als nens petits.
Molt bé, molt bé. Escolta, suposo que darrerament heu fet moltes videoconferències, no?
Sí.
Mireia, fas moltes sí. videoconferències? Sí.
Abans no.
Claro.
Abans no, però ara sí, ara sí.
És que les videoconferències, la majoria de gent les hem descobert ara, eh? Mireia, amb qui fas videoconferències?
Per la padrina, per els diners, amics...
Molt bé. Escolta, i Mireia, i la padrina ja ho fa bé, això de la videoconferència?
La padrina, sí.
Ho fa bé?
I és molt...
Teniu uns padrins i unes padrines que són genials, eh? Perquè, escolta, jo sempre pregunto i tothom s'aclareix molt i fan videoconferències perfecte. Jo no sé si ho faria també, eh? Però bueno. Escolta, entrevistes a la ràdio a través de videoconferència o tertúlia així, aquí a Cope Lleida sabeu que sou els primers, eh? Això ja no us ho pren ningú. És la primera que fem, eh? De totes maneres, prefereixo que pugueu venir als estudis ben aviat, eh? No sé si teniu ganes, Quim.
A mi, o sigui, mira, jo recordo que jo hi tinc experiència, perquè vaig ser jo que vaig decidir que em volia, doncs, fer un programa de ràdio a la COPE, i a la COPE hi era, saps? Durant un temps, potser ho vaig poder deixar per canviar d'activitats.
Molt bé.
Però tot i això, encara segueixo en el món de la comunicació.
No, si ja ho sé.
Comunicació expressa és la meva.
Molt bé. Escolta, Joan, vosaltres... Sí. Perdona, Marta, digue'm.
Jo sempre venia amb la Maribel a fer televistes i amb la meva mare sempre, però ara trobo molt en falta, però el més important és que estic molt bé.
Escolteu, de l'Associació d'Un Lleida, vosaltres quatre feu 25 anys aquest any també, però, Joan, crec que hi ha un altre company que també fa 25 anys que avui no s'ha pogut connectar. Li podem enviar alguna salutació?
Sí, des d'aquí enviar una salutació al Jordi Llompar, que també ha fet 25 anys, una passada molt forta a ell i a tot.
Molt bé.
I a tots.
Doncs escolteu, que us he de donar les gràcies per participar, per haver-vos connectat avui aquí a la videoconferència. Hem fet aquesta tertúlia, tenia moltes ganes de veure-us també, eh? Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Cuideu-vos molt.
Gràcies a vosaltres. Tu també.
Adeu.
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 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
En pleno debate sobre si Sanidad autoriza el pase a la fase 1 a Madrid y a las zonas que lo han solicitado, la evolución del coronavirus en España registra un repunte en los contagios. Según los cálculos oficiales, hay 549 positivos con prueba PCR. La explicación que acaba de dar Fernando Simón ya la hemos escuchado otras veces durante el estado de alarma. Aumentan los infectados, dice, por lo que Simón llama una sobredetección, que es la forma de explicar que si hay más contagios es porque se hacen más test. Este argumento es repetido, aunque cuando lo ha dicho otras veces apenas estuvieran realizando esas pruebas. Sigue en el aire el debate de las mascarillas. Durante el periodo de más contagios, Sanidad descartaba su uso porque generaban alarma y ahora las obliga a llevar en el transporte público. Sobre el modelo adecuado de mascarillas que debemos utilizar, hoy se han limitado a indicar que todas protegen de alguna manera. Por cierto, y la cifra de muertos baja a los 138 fallecidos en el último día, que son 79 menos que ayer. Ampliamos todo lo que ha contado hoy el director de Alertas Sanitarias con Carmela Vallén.
Pues lo que menos ha contado hoy Fernando Simón es cómo van esos informes técnicos que sirven de base para determinar quién sigue avanzando en España en el proceso de desescalada, ni tampoco si habrá fases intermedias en las grandes ciudades. Dice el responsable de alertas y emergencias que aún siguen trabajando y que debemos seguir esperando para conocer lo decidido que se va a hacer público esta tarde. Él mismo lo hará junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Que la decisión va a ser en el último momento porque, como les digo, entre algunos retrasos en el envío de las solicitudes y algunas de estas informaciones que no son fáciles de obtener, vamos a estar justitos para llegar a las 6:30, 6:07, a la hora que sea, para dar la información sobre qué es lo que sucede.
Sí, hay mayor número de contagios, es en efecto, según asegura, porque se hacen más pruebas. Y solo en el último día se han notificado 367 nuevos positivos entre el personal sanitario, lo que eleva el total en este colectivo a 50.455. Aseguran, pese a ello, que la transmisión sigue siendo realmente pequeña en nuestro país y que esos aumentos en los contagios son simples variaciones dentro de lo esperado. Hoy también puede haber cambio en la obligatoriedad en el uso de mascarillas, que muchas comunidades han pedido se generalice.
En este 15 de mayo se celebra San Isidro, patrón de los agricultores y de todas las gentes del campo. Es el patrón de muchos lugares también, como Madrid. Las principales celebraciones en la capital han quedado suspendidas y, cumpliendo con las limitaciones que obliga el estado de alarma y la fase cero, el cardenal arzobispo de Madrid ha querido honrar a San Isidro. Belén Ibáñez.
Ha sido una misa solemne, con la soledad propia de este tiempo, con la colegiata de San Isidro vacía y con muchas referencias a la pandemia en la homilía del cardenal Carlos Osoro. En sus palabras, el ejemplo de San Isidro, santo laico, marido y padre de familia. Las familias, precisamente ha dicho Osoro, están jugando un papel fundamental en esta crisis. El cardenal arzobispo de Madrid también ha hecho un llamamiento para que en este tiempo de desencanto sembremos la esperanza.
La pandemia ha desembocado en una situación de desencanto. No basta la técnica, no basta la economía, ni basta la religión a la carta. La única actitud humana para romper desencantos es situarnos ante las cosas últimas y preguntarnos: ¿tenemos la palabra y los gestos que marquen el rumbo de la esperanza para nuestro mundo?
Una pandemia, dice, que nos está llamando al encuentro de nosotros mismos, de los otros y de Dios.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que seguimos conociendo casos de reincidentes en el incumplimiento del estado de alarma. En Vitoria, un joven de 23 años ha terminado en el calabozo por saltarse por cuarta vez las normas del confinamiento. La última anoche, cuando a la 1:00 a.m. iba por la calle junto a otras dos personas sin razón justificada. Está previsto que hoy pase a disposición judicial. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 36 años después de que su pareja se tirara desde un segundo piso en Mollerussa, en Lleida. La mujer, que habría recibido una paliza antes de caer por la ventana, se encuentra ingresada en la UCI. Y en Trapagarán, en Vizcaya, la policía local ha detenido a un hombre de 39 años por llevar a su expareja maniatada en el maletero del coche. En Teulada, Alicante, ya se ha localizado al hombre británico, del que no se sabía nada desde ayer por la tarde, cuando salió a dar una vuelta. El hombre se desorientó y esta mañana se le ha encontrado a unos 500 metros de su domicilio.
El fin de semana vuelve el fútbol, pero en Alemania. En España va a tardar un poco más, Y antes del regreso de nuestra liga, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
El fútbol español está envuelto en líos.
Sí, hoy publica Marca una carta avalada pero no firmada por un grupo amplio de capitanes y jugadores de primera y segunda, exigiendo la dimisión del presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo, y avalando la candidatura de Fernando Morientes al puesto. Esta tarde hay junta directiva de la AFE, pero informa Gema Santos que Aganzo no tiene intención de dimitir. Entretanto, el lunes comienza la siguiente fase de entrenamientos, ya en grupos reducidos, para preparar el regreso de la liga, que Javier Tebas, recordemos, quiere que sea el 12 de junio. Pero sigue habiendo reticencias entre jugadores y técnicos. Son testimonios de Vitolo, jugador del Atlético de Madrid, y el técnico del Rayo, Paco Gémez, que estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Cuando te pone a jugar con otros compañeros, que al final no sabes la vida que ellos están llevando, si pueden estar con otra gente o demás, tú al final te puedes contagiar y ese contagio tú lo puedes traer a tu casa. Yo, una de las cosas que no me perdonaría, al final es una decisión que toma la liga, que toman los clubes.
Me da mucho miedo que las precipitaciones nos lleven a equivocarnos, porque como nos equivoquemos una vez ya no he vuelto atrás.
Pero es que Tebas el otro día decía que no. Él hablaba prácticamente de riesgo cero en un campo de fútbol.
A mí que me lo firme, me lo ponga por escrito eso.
Además, Leo Messi ha respondido aquí que se tiene en Sport que jugando como antes del parón, el Barça no puede ganar la Champions. Y mañana, como decías, regresa al fútbol, regresa a la Bundesliga en Alemania.
Gracias, Luis Munilla. Te seguimos acompañando en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem al migdia de Lleida. T'acompanyem, per això ja saps, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Et recordo, el nostre número de WhatsApp és el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens envies missatges de veu o missatges de text. A mi sempre m'agrada escoltar-te la veu. 664-526-180. Hores d'ara, 15 graus, una mica més. 15 graus a la ciutat de Lleida, temperatura baixa. Ja ens ha avançat l'Armando Álvarez que seguirem amb episodis de pluja, almenys demà, menys intensa que la d'ahir, que tampoc ho va ser gaire, però ahir, amb totes les hores que van anar plovent, es van recollir 13 litres per metre quadrat a la zona de Lleida. De cara a la propera setmana, de moment, no podem anunciar, almenys de cara al cap de setmana, que recuperen les temperatures. De cara a la setmana vinent, sí que sembla que tornarem a assolir els 25 o fins i tot els 28 graus. Nosaltres ara fem una connexió ràpida amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem temps inestable amb el cel ennuvolat o cobert i xàfecs acompanyats de tempestes ocasionals en zones de muntanya que podrien ser localment força al Pirineu amb acumulacions de 15 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures pugen fins als 22 graus de màxima a Lleida capital, 21 a Balaguer, 20 a Tàrrega i la Seu d'Urgell o 15 a Viella. El vent bufa variable a flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà esperem també temps inestable amb el cel ennuvolat amb precipitacions al matí i a la tarda creixeran núvols d'evolució amb xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta que també podrien ser localment forts. Les temperatures sense canvis i el vent continuarà bufant amb variable flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. I ara ja anem a buscar la darrera hora informativa des de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans, a les 12:20, us parlàvem de la moció de censura que s'havia dut a terme a Cervera, d'una altra que també s'ha presentat a Pons, i ara te n'anunciem una altra. Jo deia mig en broma que dic, ull, que els polítics estan despertant, però ull, que se n'ha presentat una altra a l'Ajuntament de Maldà i que ha prosperat aquesta moció de censura contra Josep Batlle, de Junts per Catalunya, i ha estat investida Anna Salla, d'Esquerra Republicana de Catalunya, com a nova alcaldessa. Reitero el que deia abans, que el matrimoni d'Esquerra i Junts està deixant de funcionar, almenys els municipis. A nivell de la Generalitat ja sabem que hi ha tensions fortes, almenys quan es deixen micròfons oberts i càmeres obertes amb videoconferències, però segueixen junts, suposo que per necessitat, però ull que està apuntant això, cap als municipis. A Lleida, recordem, que l'Ajuntament de Lleida governen amb coalició d'Esquerra, Junts i el Comú de Lleida. Si Esquerra i Junts deixen d'entendre's a l'Ajuntament de Lleida, doncs podria entrar un altre actor com és el PSC, o no, o fer un canvi del tot. Veurem, eh? Perquè això que semblava que no, és que ara no toca, això de les mocions de censura, doncs t'he parlat de 3 en 24 hores. 3 en 24 hores. Recordem que les xifres del coronavirus a Espanya en les darreres 24 hores, pel que fa al nombre de persones que han perdut la vida, ha baixat fins als 138, que són 79 menys, però els casos de detecció, els positius, ha pujat en 43 i s'ha situat amb 549 positius. A la demarcació de Lleida hem de parlar de dues víctimes mortals en les darreres 24 hores, que fan pujar la xifra als 234. Amb positius ens hem situat als 2.354 i amb el nombre d'altes als 1.063 casos. Els metges denuncien que la falta de previsió ha augmentat la mortalitat. De fet, la falta de previsió i la falta de material en alguns casos o de material erroni en altres. Això ho venim dient des de la primera setmana. De fet, el col·lectiu de les infermeres i infermers es venen queixant des del minut zero. Falta de material o material no correcte. Dos mesos després, seguim amb aquesta història. La Fonda del Nastasi de Lleida continuarà sent hotel de salut, almenys durant tot aquest mes de maig. I el que és la nostra fulla agropecuària, hem de dir que pocs joves i aturats accepten la crida dels pagesos per treballar la campanya de la fruita a la demarcació de Lleida, amb una taxa d'atur alta, alta, bastant alta. Evidentment, per les circumstàncies, molt per sobre de fa un any. Doncs, per exemple, un empresari de Seròs ha hagut de recórrer a trucar amics i coneguts per suplir els temporers que el coronavirus ha retingut als països d'origen. Ni la gent que està a l'atur a Lleida ha volgut anar a collir cireres. Que és dur, sí. Que fa calor, sí, sí. Sí, sí, a tot. Però si estàs a l'atur i t'ofereixen feina, és temporal aquesta feina, de més, eh? Vull dir, tu pots seguir buscant feina del teu sector. Però escolta, no sé, de moment l'acceptes. I tu segueixes buscant feina. I si en trobes, perfecte, doncs canvies de feina. Però abans que està aturat, si hi ha possibilitat, repeteixo, és dur treballar al camp. I jo he dit abans, i m'han arribat whatsapps que ho corroboren, almenys de la meva quinta cap amunt, els estius, vaja, qui més qui menys, tothom ho anava a treballar al camp o treballava en una central de fruita, cooperativa o empreses. Escolta, ara sembla que costa aquestes històries, eh?
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que el govern espanyol ha allargat la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la Unió Europea fins al proper 15 de juny. L'executiu amplia la restricció de viatges no essencials, com demanava Brussel·les, fins al proper 15 de juny. I això, doncs, és una mesura que, evidentment, tocarà de ple el tema del turisme. El tema de turisme, que l'estiu el veiem relativament lluny i avui a 15 de maig ja el veiem bastant més proper. Fem una pausa i parlem de cinema amb la Laura González al Divendres de Cine.
Cope Lleida.
Estàs informat.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a un quart de dues, Divendres de Cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Sí.
T'escolto bé, sí.
Vale, perfecte. Sí, estic bé. Avui, bueno, a veure, estic bé. hem de dir que el confinament té les seves coses, no?
Té les seves coses, sí.
Totes a l'hora, no? O sigui, tinc un bad hair day, que li diu allò que tens el pèl raro, saps? El que t'hi dius que, clar, te va creixent, encara no has tingut temps a la peluqueria, ja no saps què fer, saps? Doncs ja
però has demanat hora, ja?
No, encara no. Doncs
pues demana-la ja, perquè te la donaran per d'aquí un mes o mes i mig, que tothom està fent cua a les perruqueries. Tu demana-la ja.
Jo soc de firma sigurada, el que encara no m'he vist amb cor. Ja veuré, igual d'aquí un parell de dies me'l tallo. Jo soc de tallar millor, la veritat. Me faré una cueta i me'l tallo.
Ja està,
no?
Vinga.
I me quedo sobre.
Bueno.
Sí. Però bueno, tinc això. Després, acabes en aquests dies que estàs fent teletreball i quan estàs tenint a casa, al final acabes amb uns outfits, unes maneres de vestir, un mica impossible. I, per exemple, com jo avui, que porto un sàndal i una americana. Són coses, segurament molta gent es veurà reflectida amb aquestes coses.
Home, no sé jo si molta gent es veurà reflectida amb un xandall i una americana alhora,
eh? I xancletes, eh? No t'ho perdis.
Mare de Déu, vigila les videoconferències, vigila a l'hora de fer videoconferències, que
sí.
A vegades ja no hi pensem que hi ha una càmera allí enfocant-nos i es veu com anem vestits. Mira, a mi em va passar l'altre dia que vaig entrar en una reunió, em van enviar un enllaç per fer una reunió per videoconferència i jo, bueno, mitja hora abans dic, vaig a provar-ho, allò, pues que tingui l'aplicació correcta i que funcioni tot plegat. Bueno, pues resulta que el que la va enviar es va equivocar i era la d'una altra. I per tant, jo em connecto i apareixo al mig d'una reunió, allí al mig, perquè a més apareixes al mig sense samarreta ni res, venga. És que, clar, és que s'ha de vigilar, S'ha de vigilar amb les càmeres, que les carga el diablo, les càmeres,
Doncs sí.
S'ha de vigilar.
I després, bueno, també algú es pot veure reflectit amb aquests canvis horaris de que te'n vas a dormir tard,
això sí.
Ja no saps on pares, no saps ni quin dia de la setmana és, no saps si han passat dues setmanes des que vas parlar amb aquella persona o només una. I ho tens una mica la noció del temps.
Home, el meu fill gran em deia ahir, fa... Demà no vas a treballar, no? Dic, home, sí, que demà és divendres. Fa, que no és divendres avui. O sigui, que, tot i que van fent feina cada dia de l'escola, la noció aquesta que dius tu de dilluns, dimarts, dimecres, espera. Si deixes de sortir al carrer i deixes de tenir aquelles obligacions marcades al rellotge. Cosa que no trobo dolenta, des d'un punt de vista de tanta rutina i tanta història d'esclavitud del rellotge. És una cosa bona, deixar de saber el dia que vius.
Ahir a les 4 del matí estava desperta i per tant avui estic
aquí
amb la meva tasseta de cadena 100, que me la vau regalar, i jo m'estic fent un cafè ben carregat.
Si veus que no et desperta, després prova amb la tassa de Rock FM i te'l fiques més carregat, a veure si t'ajuda més. Bueno, va, que avui ens ha preparat la Laura un programa de cinema que mentre el preparava ella ja se'n va donar compte i quan ja l'ha acabat de preparar ja m'ha dit, diu, bueno, anem a partir-lo amb dos perquè no ens donarà temps, segur, amb dos o tres, ja ho veureu. De totes maneres, digue'm què estàs veient aquests dies a la tele.
A veure. Estic veient... No he vist tele. Des de la setmana passada...
Que no has vist tele?
No, he estat fent altres coses.
No has vist res? Re?
Investigant sobre el cinema, sobre... No, jo...
No m'ho puc creure.
No he vist res de res.
No m'ho puc creure.
Ni un noticiari, ni res. O sigui.
Jo estic acabant la del Mentalista, que té set temporades... a 22 o 23 capítols per temporada i estic a la meitat de la temporada 6 perquè jo en el seu moment la vaig començar a veure a la tele, però la tele és un follon entre els anuncis, entre que si un dia te la perds, t'has d'esperar una setmana a l'altra. Ara l'estic veient del tiró en capítol 1, temporada 1 fins al final i m'està agradant moltíssim.
Després hauràs de desintoxicar. Jo és que ara m'estic desintoxicant aquesta setmana, ha sigut de no pantalla. Llavors,
vale.
De pantalla és de fer la reflexió, no abusar i triar bé el contingut, no?
Pues llavors, em sembla perfecte.
Hi ha unes pàgines que en les que tu a internet pues, pots consultar en quina plataforma ho pots trobar, o bé pues, l'elenco de la pel·lícula o el personal tècnic. Jo utilitzo la Internet Movie Database, que és l'IMDB de tota la vida.
Bueno, aquesta és la bàsica, Aquesta és la bàsica.
Sí.
És la bàsica.
I a part, als 90 jo recordo que ja existia, perquè jo buscava cosetes allà, amb aquell primer internet, amb aquells usos que feien aquells sorolls i que tallaven les trucades telefòniques, doncs jo ja buscava a l'IMDB.
Sí. Bueno, Laura, a veure, quina temàtica de programa ens has preparat?
Doncs mira, jo crec que xafardegeu una mica Flixolé, no sé com...
Flixolé, la gran plataforma de cine espanyol.
Sí, perquè vinc a parlar-vos del cine espanyol, però no del cine espanyol així, amb majúscules, no? Sinó una mica una revisió de la indústria del que va significar començar a fer cinema aquest país i un cine, bueno, per vendre, fica una música dos.
Vinga, va, anem cap als anys 60, va. Com t'agrada tu, Ennio?
Sí, m'encanta.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Bueno, però és que aquesta sintonia, aquesta música, aviam, és que això és, vaja, és icònic total.
Sí,
o sigui, això totalment. Ha transcendit ja la banda sonora i la peça de música. Això ja és, vaja, no sé, és d'aquells sons que dius per la història, no?
Sí, exacte. O sigui, potser hi ha gent que no ha vist la pel·lícula, però coneix la cançó. Doncs bé, als anys 60, el gran potencial cinematogràfic d'Espanya eren els escenaris, aquells escenaris de western que estaven oberts a produccions forànies, no? Llavors, feia un cine que era per vendre, un cine comercial. I llavors va constituir aquest el nexe de negoci entre Espanya i altres països i es van començar a fer coproduccions, ¿vale? Quan he dit de diferenciar entre el cinema en general i la indústria del cine és això, no? O sigui, el cinema en general és cinema, grans produccions, o sigui, tot això, i el cinema que es fa per indústria és aquest cinema que es fa per vendre, no? No és una pel·lícula, però no són pel·lícules profundes, són pel·lícules entretingudes, que t'expliquen una història i que poden passar a qualsevol lloc del món. O sigui, aquest western tu el pots rodar aquí a Espanya, però representa que és el lejano este. O el pots rodar aquí i, vull dir, es feien produccions així, que poguessin passar a molts puestos, no? Llavors, bueno, comencen aquests inicis de coproduccions dels anys 60, que, per exemple, un exemple d'una pel·lícula que explica molt bé aquest període històric del cine és La niña de mis ojos, el Fernando Trueba, protagonitzada per Resines i la Penélope Cruz, que si no l'heu vist, està molt bé. I van fer la segona part, que és La reina d'Espanya, que a mi no em va agradar tant, però La niña de mis ojos, pues la recomano, ja sabeu, Fijolé, busqueu allí. Tot el que us diré avui són pel·lícules de cine espanyol. Podeu mirar, o sigui, hi ha produccions molt underground, perquè he tirat molt cap a l'underground, perquè les grans produccions, les produccions que van guanyar Goya, ja són conegudes.
El Flixolé, per cert, que me sembla que té un mes gratuït, i després són 2,99 al mes. Vull dir, vaja, que en un mes et dona per veure un munt de pel·lícules, però si no, 2,99 al mes,
Clar,
ara, és ja veritat, és el que diu la Laura, no espereu aquí gran, o sigui, ni estrenes, ni... Home, hi ha alguna coseta de pel·lis conegudes, però no. Però, escolta, que aquest cinema també s'ha de veure,
Sí, jo us el recomano molt, ni que sigui per una mica de nostàlgia. Doncs bé, tornem als anys 60. En aquella època hi havia molt pocs diners, llavors el cinema era molt car. I els westerns que es feien eren molt similars als italians, ¿vale? Llavors feien aquest tipus de coproduccions on, per exemple, als Estats Units ficava el diner i part dels actors, i Espanya, per exemple, pues, ficava l'escenari i part de l'equip tècnic. Hi havia tècnics de molta qualitat. I quan treballaven per produccions estrangeres, doncs guanyaven el que podien guanyar aquí a Espanya en produccions d'aquí en 2 anys, només amb una pel·lícula. Llavors, era la manera de fer negoci. Tothom volia treballar a les coproduccions, no? Llavors, els actors que sabien anglès ho tenien més fàcil perquè a vegades necessitaven extras o secundaris, no? Llavors venia la gran estrella dels Estats Units i gravava, i l'actor d'aquí que sabia anglès pues, podia fer un petit paper. I era la manera de començar a introduir-se en l'àmbit del cinema més internacional, no? Des d'aquí, des d'Espanya.
Per cert, has estat en algun d'aquests poblats a la zona d'Almeria?
Doncs jo no, però sé que tu sí.
Jo sí, i em va encantar. A més, després em vaig veure 2 o 3 pel·lícules que sabia que estaven rodades allí i dius, hosti, sí, és això. Ho canvien molt, perquè evidentment ho adapten, però és em va agradar moltíssim aquesta experiència. A més, et munten un show quan hi vas ara amb actors per allí i després veureu les pel·lícules de Zep, sé que jo aquí he estat. Em va agradar molt.
Clar, llavors, en referència a aquesta època o a aquest tipus de produccions, jo recomanaria veure, per exemple, 800 bales de l'Àlex de la Iglesia, que va sobre com es rodava el cine allí.
Quina has dit?
800 bales.
Ah, 800 bales.
800 bales. També cinema espanyol, i tot el que us dic avui és d'aquí. Doncs bé, si hi havia un nom propi dintre d'aquest món dels westerns que feien a Espanya, era Joaquín Romero Marchant. La obra més coneguda, o sigui, la seva pel·lícula més coneguda és Antes llega la muerte, no? Diuen que aquest director s'emprenyava quan denominaven al gènere espagueti western, ja que ell es considerava que havia estat pioner en aquest tipus de pel·lícules que tenien un muntatge molt rítmic, que defugien molt de la perfecció, ¿sabes? Ara perquè hi ha un tall i no sé si disparat i que llavors moria així raro, no, l'actor, vale? Però que encaixava en un mercat internacional i que amb l'art era molt teatral. Mm-hmm. Llavors, aquest director, Jorge Tabarabachán, la seva última pel·lícula es diu Condenados a Vivir i marca una mica l'inici del gènere d'explotació, aquest que mesclava el terror, el gore, noves tècniques de maquillatge de sexe especial. Llavors això estava una mica en guerra, no?, amb el tema de la censura, perquè clar, anys 60, sí, no? El primer dia havia de donar l'aprovació, no?, i mirava els títols, com per exemple Ceremonia Sangrienta, de Jordi Grau, que té una escena de nuesa de Lucía Bosé i que llavors, bueno, llavors d'allí censuraven les escenes i que podien fer els directors de l'època, doncs feien dues versions, l'espanyola i l'altra, que era per exportar l'estranger. Llavors, vale, la que feia aquí, pues, tu la veies, pues, els nudos, sensacions de violència i tal, i en canvi, pues, l'altra exportaven a l'estranger i la venien tal qual. Què passa?
La que es feia aquí portava tisorades, anaven retallant.
Clar, llavors, doncs, molts directors que aquí no eren ni coneguts ni reconeguts, doncs ho petaven a l'estranger perquè podien mostrar les seves pel·lis doncs al complet, no? De fet, inclús Tarantino és un fan declarat de, per exemple, Narciso Ibáñez Serrador, que és com la figura de la ficció televisiva i que marca un seguit de generacions amb les seves adaptacions per a televisió de les històries de terror i de misteri, una mica fent com les històries d'aquelles històries de medianoche de Alfred Hitchcock, però a l'espanyola, no? Mm. A part de que Narciso Ibáñez Serrador pues, va fer l'1, 2, 3, sí, també, és el mismo.
Però és curiós, jo crec que hi ha una part de la població que el coneix molt més pel concurs, pel 1, 2, 3, que no per la seva faceta cinematogràfica.
Clar, és que ara no. De fet, la setmana que ve, quan acabi el programa, també entendreu moltes coses de per què hi ha una part de la societat que té aquesta referència, no?, de Narciso Ibáñez Serrador o de molts altres directors, no?, que han fet, jo què sé, han fet produccions d'un tipus i de l'altre i de com aquestes produccions han envellit, vale? de la opinió que se'n té avui en dia o de la que es va tenir en el seu dia per a que deixessin de fer aquell tipus de cine, no? Mm. Llavors, com deia Jordi Grau, en Ceremonia Sangrienta, ell també va fer No preparar el sueño de los muertos, que vindria a ser com La noche de los muertos vivientes a l'espanyola. I ho diria encara més. Aquesta pel·lícula tenia com un rerefons educatiu, no? Hi havia manifestacions de hippies, mostrava els enfrontaments de l'època entre les classes socials, i bé, instal·len com un dispositiu contra uns insectes, no? Llavors, els activistes ecologistes, no ho fiqueu això, llavors representen aquest dispositiu dels insectes perquè els nens se tornin violents i retorni als morts a la vida. Llavors, és com això, com la noche de los muertos vivientes de l'espanyola.
No,
de veritat que són per... Si no has conegut aquesta època, perquè no l'has viscut, perquè has nascut més tard, doncs pots tenir un altre tipus de nostàlgia, no? Però la gent que ho ha viscut, aquest tipus de cine, anar a les sessions dobles, aquestes, en què feia una gran producció i després fer una producció espanyola del país pressupost que tu pagaves, llavors veies les dues pel·lícules, no? Llavors també vam tenir un altre director, perquè ja des de cada època té com a... uns noms propis, no? Llavors, d'aquesta època, pues, per exemple, pues, el que deia Jordi Grau o Eugenio Martín, que va fer una vela para el diablo, que va sobre dos germanes puritanes que es dediquen a castigar i a assassinar les persones que ells consideren pecadores. Llavors, la tenien per presentar-la a Cannes, al festival, però la censura va deixar la pel·lícula coixa i ja no va poder fer res, perquè, clar, jo no censura, o sigui, no va ser dentista. I tot i que no mostrava res,
la censura.
El concepte aquest del puritanisme, doncs a l'església no li va caure massa bé i pam. Doncs però per sort, Eugenio Martín va poder treballar en francès, per exemple, Pànic en el Transiberiano, amb Peter Cushing, que havia quedat viu recentment, o amb Christopher Lee. No sé si recordeu la de Pànic en el Transiberiano, però si no l'heu vist,
jo no.
I us dic que, doncs mira...
Segur.
Història del cine internacional, perquè senta com un precedent també, bueno... A veure,
jo el cine espanyol vaig entrar al que farem la setmana vinent, ja ho saps.
Sí.
Perquè avui hem començat els anys 60, sí. Però arribarem fins als 80, ja sabeu per on vaig.
Clar, I el Ricard és nascut al 75, com sabeu, i llavors...
Bueno, pues... sí, però això és igual, però tu pots veure pel·lis més antigues, però a mi va haver una franja de cinema espanyol que és molt xorra, sí... És molt simple, sí. Està ple d'estereotips, sí. Però escolta,
tu t'hi asseus, et fa riure, no has de pensar, no és un thriller, saps com comença, saps com acaba, i dura una hora i 20 minuts, ni hora i mitja. I ja està. M'entens? Que està ple de tòpics i que totalment d'acord. Ara, quan m'interessa veure una pel·lícula, jo que sé, més profunda, també la busco, evidentment, però és el que deia abans, no s'ha de fer ascos a cap tipus de cinema, eh? Vull dir, cada tipus en el seu moment oportú.
Clar.
Igual que la música.
Sí, exacte. No? I aquest fet, el fet de l'entreteniment, que siguin pel·lícules vendibles, que agradin al públic, que siguin entretingudes, no? Fa que entrin dintre d'aquest gènere, no? Del sistema del cinema indústria, del cinema per fer negoci. No? Llavors, pues, com deia, pues, Pànico en el Transiberiano, que no l'ha vist història del cinema internacional, i us la recomano molt, perquè ja sense ja com un precedent per l'argument de Alien, l'octavo passajero, perquè ens entenguem, situeu-vos. El que dieu, no, és que jo soc molt friki, no sé què, Pànico en el Transiberiano. ¿Vale? Segurament la trobareu també a Frítole. Després, aquesta pel·lícula fins i Christopher Lee, que Christopher Lee va fer moltes produccions del gènere de terror i de fantasia, tant a Itàlia com a Espanya. De fet, aquí a Espanya fa una pel·lícula que es diu El Mariscal de l'Infierno, Paul Naschy, que clar, Paul Naschy en aquella època es deia Jacinto Molina, que tenia. Però ell volia ser una estrella del cine com Lon Chaney, no? O sigui, ell va mostrar la figura de l'home jove des d'aquí, no? I llavors era com el seu gran personatge i venia del gènere a través de les pel·lícules de la Hammer, no? L'Hombre Invisible, Los Vampiros, tot aquest seguit de personatges de terror. Llavors, aquest actor, Paul Naschy, és reconegut internacionalment, però aquí pues se'n té una mica com un friki. Música,
clar, com un friki. Vinga, cap a l'any, cap a on anem? Al 75, no?
Bueno, no, encara no.
Encara no, encara no.
És que t'he ficat un guió escuet perquè jo me vaig apuntant coses.
Vale. Va. Bueno, però aquesta cançó no és de aquella època, és més moderna, eh?
Clar, és més moderna, però sí, anàvem a l'any 75, com deies, amb la mort de Franco, no? Llavors, en aquest moment, va ser un munt de coses d'Espanya, entre elles, doncs, El Destape. O sigui, la societat estava tan assegregada, tot allò que els havien prohibit, de agafar-ho i devorar-ho, no? I
portar-se,
també, de cara a l'estranger, que eren modernos, que no eren uns recatats, que... Llavors va ser com una explosió enorme sobre l'època del Destape, però que a banda doncs, va tenir també aquestes, com deia, produccions, i bueno, també hi havia censura, eh? Ojo, no us penseu que aquí, any 75, i tot bien, no? Llavors hi havia diverses classificacions. Una classificació, per exemple, és la classificació S, no? Que
S?
S, classificació S.
I què és, és la S?
Era un tipus de cinema eròtic on hi havia, o sigui, sortia d'exposat i feien veure que practicaven l'acte sexual, però era porno, perquè no era explícit, no mostrava això, no? Era tot molt el cinema que era la seducció. Oh. Aquells diàlegs que no eren diàlegs, o sigui, entrava una noia en una habitació, veia una frase i venga, fica't la roupa, no?
o sigui, era com una mitja X, per entendre'ns.
Sí. D'aquest estil, ja, per exemple, lo verde empieza en los Pirineos, de Vicente Escrivá, de l'any 73, per exemple, una mica abans. Després, al 75, Jordi Grau, que és el que us deia abans, que també havia fet la cerimònia sangrienta, doncs ha fet La Trastienda, que hi ha una escena també de nuesa de María José Cantudo, no? Després, al 1931, hi havia el Fontanero, su mujer y otras cosas del Meter, no sé si recordeu algun...
És que els títols són molt bons, també, eh?
Quina picantón, no? O sigui, era un descobriment sexual a través de la comèdia.
Reitero que ho ha dit la Laura molt bé, però ens hem de posar en situació, eh? D'on veníem... Què s'havia obert de cop? I claro, ara mirar-ho és molt fàcil dir, és que tot era una basura. Aviam, s'ha de saber el moment polític i social que hi havia en aquell moment, eh? I allò s'entén.
Com anem de temps, Ricard? Perquè jo me vaig estrenar aquí...
Anem fatal de temps. Sí, però...
Quan me quede?
No, bueno, quan me quede, te quede 2 minuts, va.
Doncs bé...
Sí, però no, no perdis res, perquè sé que tu has treballat molt, que ho has buscat molt i que et fa molta il·lusió explicar-ho. Avui, fins on arribem, la setmana vinent seguirem i l'altra seguirem, si cal, perquè, són 3 dècades que no les podem resumir amb 10 minuts avui i 10 minuts la setmana vinent, eh?
Exacte. Sí, sí, és veritat que són 3 dècades. Jo, clar, veig del 60 al 80, dic que van 20 anys, no? Però són 3,
no, però és que, jo ja fa estona, que t'estic escoltant i que aquesta pobra noia s'ofegarà aquí. Respira de tant en quan.
Respiro. Clar. Doncs bé, com us deia, potser ho deixarem aquí perquè parlem, doncs, això, del descobriment sexual a través de la comèdia, on, òbviament, hi ha les dues grans estrelles que feien un duo, que eren el Jesús Pajares, no? I que inclús hi ha una pel·lícula on el Espeso regenta un videoclub i va celebrar i li demana, oi, no tindrà vostè alguna cosa de Jesús Pajares? Sí. I l'home li diu, no, fa gràcia, no, perquè es va constituir com un gènere, quasi.
És que l'he vist, per això m'enric. Però...
Ah, clar, a veure, aquí, aquest videoclub.
En fi...
Aquests videoclubs magnífics. Ara faràs mirar el Pinyolet i veuràs un altre cop aquesta pel·lícula.
Sí, sí, saps? Sí.
Aquelles seccions de videoclub que eren la secció X, no?
Sí,
que no podies entrar.
No, que, sí, estaven allí, sí, sí, estaven allí apartats amb una cortineta. És molt bo, això ho recreen molt bé a les pel·lícules aquestes. A més, quan entraven i es trobaven dos allí, es miraven amb allò... Pues ja saps el que vas a buscar. A veure, ja saps el que vas a buscar. Però bueno, en fi. Escolta, com...
S'ha perdut una mica aquesta màgia,
Com acabem?
Doncs acabem amb un anunci de l'època. Vinga, us trasllado una mica a veure si us agafa la nostàlgia i teniu ganes de descobrir una mica, però entre el primer del 60 i el 70 que hem fet avui,
veure...
la setmana que ve tornarem als 70 i als 80, perquè amb el cine kinky, que bueno, que és tota una història, es va fer una quantitat de producció... Després aquí vam tenir també una pel·lícula de superherois que era Super Sonic Man, per si voleu començar a xafar de joia així, la setmana que ve quan m'escolteu, doncs ja podeu tenir una referència. I doncs bé,
espera.
Els tres Pajares van fer 9 pel·lícules junts, i 5 per separat.
Sí.
Mariano Torres, I allò era que la indústria...
Bueno, és que parlem de Pajares i Esteso, però la família Ozores, o el cognom Ozores, entre els germans, el pare i la filla i la neboda, poca broma el cinema que hi ha allí, amb el cognom Ozores, poca broma. Bueno, espera, que punxo,
nostra,
que punxo això que m'has posat, però no marxis. Parlant dels anys 70, no?
Sí, el que passa és clar.
Escolta, el muntatge és boníssim, per cert.
És l'anunci de Ducados de l'època.
Bueno, pues, ja, però van agafar els grans èxits de l'època, o sigui, que poca broma.
Sí. Clar, ho escoltes i te transportes totalment.
Sí.
És inevitable. Doncs la setmana que ve començarem amb aquest anunci perquè us transporteu mentalment i ja us explico la resta de les coses que me queden per explicar-ho.
Doncs ens quedem aquí.
Molt bé.
Laura González, la nostra experta de cinema, com sempre. Bon cap de setmana, una abraçada, cuida't.
Adéu.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Yo creo que nos faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, que camí cap a les dues de la tarda, la sintonia, i és divendres, i és igual, estem confinats, o no sé com estem ja, però és igual, l'Espai Groc, aquí no ha faltat ni un divendres, eh? Ni un divendres a través del telèfon. A mi m'agradaria aquí, i a més és que quan sona aquesta sintonia, la Puri Terrado, que és la... Jo crec que va ser la instigadora, eh? Va crear hasta la coreografia. Puri Terrado, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que fa molts dies que no ens escoltàvem.
Doncs sí, perquè li he cedit una mica el protagonisme a la Carme, donat mm-hmm. que ella anava preparant activitats per poder fer seguiment de l'auditori, i bé, doncs ja trobava a faltar
de parlar
amb vosaltres.
I tant que sí, la veritat és que, aviam, potser ens hi hem acostumat una mica, però segueix sent una situació ben estranya, eh?
Home, jo no m'he acostumat gens, eh? La veritat és que no, cada vegada ho porto pitjor, perquè tant ordinador, tant telèfon, tant
sí, això pantalla,
no, a mi ja m'ha saturat una mica, saps?
Més...
Però bé, és el que hem de fer, no?
Sí.
Continuar així.
I tant.
I la veritat és que treballem molt, perquè no parem d'estar mirant documentacions i papers que rebem i projectes de protocols, i clar, mirant a veure quan podem entrar ja en directe, no?
No, no, és que ho estiguem fent des de casa no vol dir que no s'estigui treballant, al contrari, jo crec que hi ha uns estudis que diuen que fins i tot la gent hi destina una mica més d'hores, el qual no sé si a vegades es tradueix en productivitat, però vaja, que no, no, que la gent que té ganes de treballar, i tècnicament és possible, ho està fent, sí. Les coses com siguin, sí. Afortunadament, eh? Puri Terrado, vaya un any de l'aniversari de l'auditori, ens està quedant.
Home, ens ha quedat la cosa, la veritat, estic una mica disgustada en aquest sentit, però bé, no hi podem fer res, no?
Sí.
Teníem concerts magnífics programats, teníem el concurs de piano programat, que finalment també l'hem hagut de suspendre, perquè, clar, el tema dels viatges, dels vols, tot, ha estat impossible, no? Però no ens toca un altre que a conformar-nos, no?
Home, evidentment.
Mirar endavant.
Tal data com aquesta, diem un dia avall, ara ens tocaria, per exemple, un concurs instrumental, el concurs instrumental Sant Anastasi.
Doncs sí, el concurs Sant Anastasi tocava aquest cap de setmana, demà passat, i recordem que és un concurs que s'organitza per les escoles del Port Rosselló i l'escola d'acordió, i que venien nois i nens i nenes fins uns 18 anys i venien de tot l'estat espanyol, o sigui que era un pol d'atracció important, i sobretot aprofitant també que teníem les festes de moros i cristians al cap de setmana, no? Vull dir que les persones que venien aprofitaven per conèixer Lleida, conèixer el turisme i conèixer les nostres tradicions.
Bé, la veritat és que tenim uns concursos de música que s'han fet internacionals i que ajuden també a portar gent de fora cap aquí i a conèixer, evidentment, coneixen l'auditori i el concurs, perquè venen a per això, però un cop aquí, pues, escolta, cap al riu Segre, cap als Camps Elisis, cap a l'eix comercial, cap a conèixer Lleida. És un... S'estan consolidant aquests concursos.
Per descomptat, la Seu Vella era visita obligada cada any nosaltres, perquè ens ho demanaven i volien... trobar un foradet com fos, però anar a conèixer aquest magnífic monument que tenim i que a poc a poc anem sent conscients, no? D'això.
Escolta, Puri, t'has acostat a l'auditori?
Doncs no, perquè com que estic a les afores de Lleida, no tinc cotxe, no puc anar amunt i avall. Jo confio que la setmana que ve, que serà, ja tindrem
la fase 1.
La fase 1, doncs a veure.
Pensava que em anaves a dir, jo confio que encara hi serà. Home, sí, eh?
Sí, en sèrio, sí. Jo sé que, a més, estan preparant-ho perquè el conservatori han de fer prescripcions.
Clar.
I ja sabem que l'edifici no solament acull l'auditori, sinó també el conservatori, i en principi les prescripcions són online, però també hi ha d'haver la possibilitat de que si algú no pot fer-ho online i si ha de tensar, doncs pugui anar-hi. Sí. I ara estan netejant per poder facilitar l'accés. Sempre recordem amb cites prèvies, de moment.
Clar, no, tot amb cita prèvia, mesures de seguretat sanitàries, distàncies, etc etc. Ara estava pensant, Puri, que això tu has viscut un munt de vegades, més que jo, però jo alguna vegada, depèn de l'hora, sobretot a les tardes. Si et passeges pel costat de l'auditori, escoltes per les finestres, les diferents classes, sí. Escoltes diferents instruments. Deu haver un silenci sepulcral, ara.
Sepulcral, perquè no hi ha ni formacions nostres que assagen, ni alumnes, i els alumnes tardaran dies a tornar, perquè en principi sense el curs que ve.
Que estrany que deu estar.
Molt. Però bé, les escoles de música també, la veritat és que s'han adaptat a la situació i totes s'han ficat a fons a fer classes online, a fer streamings i...
Puri, tu com a pianista, com ho veus, això de fer classes online de piano?
Doncs a mi se'm fa molt estrany perquè no ho he fet, però tinc amics d'aquí del conservatori que em diuen que fan classes per telèfon, fins i tot, no?
Carai.
O sigui... Sí, allò suposo que pel WhatsApp, i bé, se'n van sortint.
A veure, encara gràcies, no?, de les noves tecnologies, però vull dir, suposo que, a veure, si ho fes jo, seria impossible. Vosaltres no, perquè teniu la oïda entrenada. Vull dir, a través fins i tot d'una videoconferència o del telèfon, saps si toca la nota que toca o no.
Això sí. Però clar, corregir una mà a vegades
això
és difícil, perquè... Si li dius al nen, fica la mà així, fica la mà aixà, clar, tu li toques la mà i li col·loques com vols, però dir-ho verbalment, que a més ho haurem de fer, aquí hi haurà una sèrie de mesures, suposo, preventives a les classes també importants, no?
Bueno, sí, és veritat, a veure com quedarà tot això, eh?
Sí, bé, jo a l'auditori, per exemple, pues, estem rebent propostes de diferents associacions i de diferents entitats, però al final haurem d'estar el que surti al BOE.
Clar.
A partir del BOE aplicarem les altres coses, no? Però sí, és complex perquè no podem començar de veritat a treballar fins que no tinguem aquestes pautes enmarcades.
Estava mirant ara la vostra plana web, auditorienricgranados.cat, tot el que és maig, juny, juliol, tot està aplaçat, l'agost ja no hi havia res. A priori s'està col·locant tot a la tardor, a priori, eh?
A priori estem ficant a la tardor a l'espera precisament d'aquests protocols que ens diguin si podem o no donar pas a el que tenim reprogramat, no? Perquè, clar, pensar que moltes de les activitats que teníem eren a la sala sinfònica. Ja no parlo de la capacitat del públic, sinó parlo de la capacitat de l'escenari, no? De formacions de 80-90 persones podran actuar, no? En quines distàncies, clar, hem de conèixer, hem d'esperar i conèixer què és el que ens marcaran les normatives.
Clar, ara estic pensant, si ens diuen que el públic han d'estar no sé quantes cadires separats, però hi ha l'escenari, què? Perquè, clar, si fiques 5-6 persones a la sala 1, cap problema, però una orquestra, per exemple, doncs no es poden separar.
Una banda, que a més bufen allí, tenen les campanes que surten l'aire disparat
a tota la sala. Sí. Ull amb això, que a veure com ens veurem. Bueno, En fi, ja ho veurem venir. De moment, tot sembla indicar que entrarem en fase 1, de moment, la propera setmana, i veurem això que comporta i anar fent dia a dia, Puri.
Pues sí, és així, hem d'anar esperant a veure què és el que arriba. Jo no faig més que imprimir-me documents però que, clar, hem d'esperar que surti el que realment sigui normativa.
Clar, si pateixes d'insomni, agafa't el BOE, eh? Que ha agafat el BOE, que ja veuràs.
Ja ho he fet, ja.
Allò és... Bueno, no ho sé. Ho podríem fer amb un llenguatge una mica més planer i no tan rebuscat, però, en fi, què hi farem? Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, que m'ha fet molta il·lusió tornar-te a escoltar.
Moltes gràcies per trucar-me.
Apa, ens tornem a escoltar properament. Que vagi tot molt bé, cuida't.
Gràcies.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En España, casi 40.000 personas ya viven en la calle.
Su vida podría haber sido mi vida, o puede ser mi vida.
Y entre todas ellas, las mujeres son especialmente vulnerables.
Si no estaría aquí, ¿qué sería de mi vida?
La Iglesia, con más de 9.000 centros asistenciales, les ayuda y orienta para salir de esta situación.
Está abierto los 365 días del año y las 24 horas. Un hogar es más que un techo. Y lo que pedimos es hogares.
Solidarios por un bien común. Sin hogar.
El bien, el amor, al final es algo que se propaga.
El viernes por la noche, en 13.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara viatgem des de l'Auditori Municipal Enric Granados cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que saps que està a la Rambla d'Aragó, a Lleida, i parlem amb la seva directora, amb l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, això de que a priori quasi segur entrarem en fase 1 la setmana vinent, bueno, no sé què suposarà a nivell de la biblioteca. Obrir per anar i estar dins de la biblioteca, això ja podem dir que no.
Això segur que no. I obrir amb servei de préstec, nosaltres ho farem el dia 1 de juny, que és una mica la data que...
Vale.
1 de juny, sí, és la data que es va acordar entre les diputacions i, bueno, nosaltres amb el Departament de Cultura, perquè ens doni temps a preparar, bueno, tots els preparatius que estem fent ara, de mampares, de senyalització... Bueno, d'alguna manera, perquè quan els usuaris vinguin a la biblioteca ho tinguem tot a punt.
Clar, això funcionarà quasi bé com la cita prèvia, és a dir,
sí.
Jo he hagut ara de demanar primer.
Exactament, crearem ara, bueno, ara ho estem dissenyant tot, crearem un formulari per la web i després també l'atenció telefònica, de manera que els usuaris ens diguin quins documents volen, els podem assessorar, els ajudarem a fer tota la tria, els tindrem preparat a la seva comanda i, bueno, ja quedarem amb ells. Vull dir, doncs mira, demà pel matí o demà per la tarda, segons ens diguin, vindran a la biblioteca a recollir el material, deixar si en tenen per retornar i ja està. O sigui, al primer moment, a la primera fase, només farem això, servei amb cita prèvia i servei de préstec, només. Mm-hmm.
Clar, al principi, quan ens van començar a dir que havíem de demanar cita prèvia, fins i tot per anar a la botiga on comprem la roba, ens semblava estrany. Jo crec que això ja començarà a ser una cosa que ens hi podem anar acostumant, eh?
Sí, bueno, jo no sé el temps que durarà, no sé el que durarà. Nosaltres el que sí que intentarem i la voluntat que tenim és que facilitar al màxim, no? Vull dir que mirarem de fer atenció telefònica, clar, farem aquests formularis, de manera d'ajudar la persona a preparar molt bé la comanda, perquè ja que no poden entrar a la biblioteca a demanar la col·lecció, que nosaltres els puguem ajudar, no? Vull dir que realment la gent pugui marxar cap a casa amb documents per a consulta i, bueno, el que els vingui de gust.
Clar.
Però sí, sí, aquest tema ara és que no tenim altra manera de fer-ho.
Antònia, sí. Si una persona no vol sortir de casa i disposa de un mínim de mitjà tecnològic, té la biblioteca virtual a la seva disposició.
Sí, sí, hem tingut la gran sort quan hem iniciat tot això, el tema aquest del desconfinament, que ja teníem en funcionament aquesta plataforma digital que es diu eBiblio, que funciona a nivell de tot Catalunya i que permet la descàrrega gratuïta per un període de temps, de fet com un préstec, de llibres, revistes, pel·lícules, música. A més, durant tot aquest temps s'ha potenciat moltíssim, s'ha fet molta compra, s'han adquirit moltes més llicències, de manera que es pogués arribar a molta més gent. I, bueno, moltíssima gent que fins ara no la coneixia, tot i que saps que sempre en parlàvem, eh?
Sí, però, clar, sí, molta gent... Però perquè no la necessitàvem, clar.
Exacte. I ara, doncs, moltíssima gent s'hi ha posat, l'està fent funcionar. Bueno, no tenim encara dades estadístiques, però, bueno, els primers dies deien que estàvem augmentant un 200%.
No sé en quins
punts estem, però està clar que ha servit moltíssim. Vull dir,
això és gratuït, amb el carnet de la biblioteca ja en tinc prou.
Exacte. I, a més, inclús es va fer un mòdul, de manera que si algú no tenia el carnet de la biblioteca podia fer un carnet provisional per a poder-hi accedir. Perquè, clar, com que tampoc no podies anar a la biblioteca presencialment a fer-se el carnet, es va crear com una plataforma per a crear-te aquest carnet provisional, que després, una vegada cari tot, si vols, pots anar a la biblioteca i que te l'acabin de fer i fer un carnet presencial.
Molt bé. Doncs és la eBiblio. Us connecteu a la web de la Biblioteca Pública de Lleida i ja està.
Allà trobareu, a més, a la Biblio tu pots fer el préstec així de documents. A cada carnet té el seu compte, són quatre documents, els pots veure en streaming, te'ls pots descarregar i, a més, els pots veure des de quatre aparells, o sigui, el mateix document. Mm-hmm. Dius, ara me'l miro al mòbil, ara me'l miro a la tablet i ara me'l poso a l'ordinador. I ara me'l pico a l'ebook, com tu vulguis. O sigui, tens quatre opcions al mateix document.
Doncs el eBiblioCat, que segur que li ha arreglat la vida a moltíssima gent, eh?
Sí,
mira,
sí,
poder
sí.
Seguir gaudint de la lectura sense moure's de casa, sense posar-se en perill,
exacte.
Per entendre'ns.
Ens ha arribat, bueno, ha tingut molt retorn de molta gent i que els hi havia suposat una alternativa molt bona. Després també, si et sembla, m'agradaria recordar que encara tenim obert una plataforma també dirigida a nois i noies de 10 a 14 anys, que és Escriure un llibre.
És una
plataforma en la qual els nanos entren, hi ha una sèrie d'escriptors que estan tirant endavant una obra literària i els nanos participen en el desenvolupament d'aquesta obra.
Molt bé.
O sigui, una mica d'allò que teníem, que era que fes la teva pròpia història, doncs d'aquesta manera també hi és en català, en castellà i en anglès. I, bueno, tots els nanos que s'hi vulguin apuntar, també si entren a la nostra pàgina web ja veuran, que és Escriure un llibre, només s'han de donar d'alta i nosaltres ja els acompanyarem amb tot aquest procés. Llavors hi ha un escriptor, hi ha diferents escriptors que estan escrivint un llibre amb les aportacions que fan els nois.
A més, pensa que amb aquestes edats, a través d'internet ho saben fer bé, això.
Tranquil. Oh, sí. No, nosaltres ens hem de mirar les instruccions, crec, no?
Per això dic, no pateixis que ja t'arribaran, ja, no? Segur que sí. Escolta, que ens queden 30 segons, però volia saber, tot i que la biblioteca està tancada, us puc assegurar que l'Antònia no pare. No pare, però no pare. Però et queda temps per llegir o no? O el busques?
Sí. He llegit moltíssim aquests dies. La veritat és que he llegit molt i molt de la Biblio, perquè, clar, tampoc tenia els llibres. I he llegit molt a través de la Biblio i molt a gust.
Bueno, així també proves la plataforma.
Exacte.
Molt bé, doncs hem parlat amb l'Antònia Capdevila, que és la directora de la Biblioteca Pública de Lleida. L'1 de juny, te'l pots deixar ben marcat al calendari, i si no, l'opció virtual e-bibliocat, que és factible i funciona perfectament bé. Antònia, una abraçada, cuida't.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Y si seguimos con el plan establecido.
Mira, un minutet, ens falta per arribar a les 2 de la tarda. Et deia abans que s'estan proliferant aquestes mocions de censura en l'àmbit polític. Anna Salla és de Vela Nova, alcaldessa de Maldà, la primera moció de censura que es debat telemàticament a Catalunya, tu, a Lleida. La primera de tot Catalunya que es fa telemàticament a Lleida. No serà la darrera, segur, però... és la tercera moció de censura de la que et parlem aquests dies. Renfe preveu restablir el servei de la R3 entre Ripoll i Puigcerdà el proper 25 de maig i els restaurants i bars de Ponent s'estan preparant per entrar a la fase 1 aquest proper dilluns, que hi ha moltes ganes, però, sisplau, la distància de seguretat, les normes de seguretat, de sanitat, fem-ne casa, que si no pot haver un rebrot i això sí que ens aniria molt malament a tots plegats. Cuida't força, que és divendres, estem a portes d'un cap de setmana. Nosaltres hi tornarem dilluns a les 12:20. Fins llavors, cuida't, salut, adeu. El vos sobrava quan deixamos a volar.